Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte 27 de desembre. Ja hem passat les festes de Nadal, el dia de Nadal, concretament, Sant Esteve també. I aquest dissabte, doncs, farem tertúlia i farem entrevista amb col·laboradors com els que es presentem ara mateix, el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Molt bona tarda, Joan Maria, i bon Nadal també, eh?
Bona tarda i bon Nadal a tothom.
El Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda. Com a Nadal?
Com a Nadal, bé?
Molt bé, molt bé.
Masses àpats, però bueno.
Normalets.
No? Joan Carles Valero, director de Relacions Institucionals d'ABC Catalunya, Grupo Centro. Bona tarda, Joan Carles, benvingut també.
Hola, bona tarda.
Bé Nadal també, satisfet?
Sí,
sí, sí. S'ha portat bé el tió?
El tio no, en principi esperem els Reis.
Esperem els Reys, molt bé.
Jo sóc tradicional.
No, no, jo també, jo m'apunto als Reis també.
El tio, el tio també ho és tradicional, aquí a Catalunya. Està tota la vida.
Ja de tot, ja tio...
És el Papa Noel que no...
Bueno, sí. també. Agafant posicions, eh?
Sí, però, home, bueno. Sí, però no és tan tradicional. El tio és de tota la vida.
Espereu un moment que presenti el convidat d'aquest dissabte, perquè si no, viu, estem fent xerreta aquí nosaltres, i el Marc Bonavia, bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda.
Ell és emprenedor, empresari, president de l'AIGEC, que és l'agrupació de joves empresaris de Catalunya. Tu que ets més de tio, de Reis, de Papa Noel, que havia...
A mi m'agrada el tio i el Reis.
Molt bé, home. Sí. Sí. Quedes bé amb tothom, no? Amb uns i amb els altres, no?
No, però estic més amb l'argument aquest de que el Papa Noel... que està molt bé.
És una cosa,
que
ens toca poc,
ens queda,
no?
Que més lluny.
Molt bé. Escolta una cosa, el Marc Bonavia és, com deia, empresari, emprenedor, president de l'AIGEC, segon mandat a l'AIGEC, no? Veritat?
Des
de
tot l'últim.
I últim, ja no toca...
No, clar, aquestes coses és bo i sa que tinguin un principi i un final a curt plaç, que no siguin coses d'aquestes que s'allarguen i que no té massa sentit, que, perquè arriba un moment que si no has aportat res amb el temps que has estat, que en aquest cas seria com a molt 4 anys, doncs és que no tens res més a aportar.
Ja veiem una cosa... segon mandat, com deia, no vas tenir rival o tenies ganes de tornar a repetir i dius, bueno, m'hi torno a presentar i...
Aviam, saps què passa?
Hi ha m'han una quedat mena... coses pendents per fer i les vull acabar d'enllestir.
Hi ha una mena de... podríem dir creença assumida, que és la de que qui ja fa dos... com que són mandats relativament curts, de 2 anys, qui en fa 2 s'assumeix que en farà 2 més. És a dir, i per tant, jo crec que sí que ara, quan toqui un altre cop, hi haurà més persones que es presentin, no?
En Marc Bonavia, ara li demanaré que es presenti una mica als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Jo tinc entès que ell és llicenciat en farmàcia, però el seu món laboral no ha estat pas envoltat en el món de la farmàcia, sinó en el món de les noves tecnologies, en el món d'internet. Com va començar i què has fet fins ara, Marc? Explica'ns una mica.
A veure, això de començar estudiant una cosa i acabar treballant d'una altra...
És habitual,
és,
no?
És el més habitual del món. I, és a dir, no crec que hi hagi masses barrets que t'aguantin masses anys. I si a mi em va passar, doncs al final és el que li ha passat a la majoria de gent també ara, no? Sí, vaig estudiar farmàcia... però em vaig adonar que potser mai seria un gran farmacèutic i en canvi tenia més inquietuds en muntar doncs, un projecte en aquell moment, una il·lusió que tenia, una empresa i això és el que em va embolicar fa 14 anys fins avui, que he estat en una empresa que es diu Seed Mobile.
Una empresa que té història.
I tant que té història.
Té una història que tu la vas començar...
Té totes les gènes,
punt i final,
tots
però...
els personatges, té tot.
Que és un punt i final o és un punt i seguit el que li ha passat amb Seed Mobile ara mateix?
No, és un punt i seguit. Fa un mes, després de 14 anys, és a dir, l'empresa comença una mica com el tòpic de l'emprenedor avui dia que se parla. Això que diuen de l'habitació del garatge, doncs no era un garatge, era una habitació precisament, era l'habitació de casa del meu cosí, i van començar a l'Ella... i, bueno, i fent més hores que un rellotge i no havent de pagar sous perquè simplement no pagàvem a ningú més que nosaltres, que no pagàvem sous, simplement abusàvem de la meva tieta que ens alimentava.
Bueno, ha tingut alguna recompensa la tieta o no?
Home, espero que sí, que se senti recompensada i almenys amb orgull del que hem anat fent, però que els orígens van ser aquests, no? Van ser bueno, disposar del que disposes, que en aquell cas era hores i res més que hores. I a partir d'aquí comences a caminar, un bon dia comences a trobar a qui emplearàs, a partir d'aquell dia se't canvia el nom i ja no se't diu emprenedor, i ja se't diu empresari, perquè ja tens un empleat. Després en tens 2, 3, 4, vas pujant, i bueno, i això et porta doncs, a anar fent diferents curves, que per tu les perceps com a línia recta, però en perspectiva És evident que són curves quasi, quasi de borratxo, és a dir, que no estàs fent cap línia recta, i que el resultat final avui, ara, és bueno, una empresa que ja és una multinacional del que ens dediquem nosaltres, que és a temes de comunicació del mòbil, i que justament farà un mes s'ha incorporat dins d'una altra empresa més gran encara, i en el nostre sector, que és un sector molt, molt concret, molt de nicho, doncs ara és l'empresa més gran del món de missatgeria. L'empresa que ens ha comprat es diu Soprano.
Déu-n'hi-do.
Ja és un nom molt suggerent, no?
Escolta una cosa, Marc, i perdona que tu t'és. Això que t'ha passat amb la teva empresa, que és un pelotazo, és un bon negoci, què és, aviam?
Això és, mira, un pagès, si en un bon dia es dedica a cultivar llavors i plantar-les, i després se lleva pel matí a les 5 del matí i les rega, i després, doncs, al cap d'uns mesos es dedica a tallar els brots que surten malament, i finalment acaba recollint els tomàquets, i d'aquests tomàquets en fa confitura, i aquesta confitura la ven, què se'n diria d'això? Doncs és el que ens ha passat a nosaltres, i al final, després de tant temps, doncs potser sí que hem construït alguna cosa que tenia un cert valor, i en el cicle evolutiu de la nostra empresa, el següent era muntar més delegacions, que és el que estàvem fent cada X temps. Doncs vam començar aquí a Barcelona, però després vam anar a Xile, després vam anar a Colòmbia, a Brasil, a Bahrein, a diferents llocs. Ara hi ha un moment que pot seguir creixent aquest ritme i anar muntant startups, o pots fer el que li diem un scale-up, que vol dir, en lloc de muntar més startups, fes un salt d'escala, i per tant ajunta't amb un altre que sigui del teu tamany o major, en aquest cas era major, i suma algú que tu no podràs arribar a fer a no ser que li dediquis la vida sencera o molts anys més. I per tant estàvem en una bifurcació, diguéssim, que ens tocava prendre aquesta decisió. Si jugàvem la lliga d'anar sumant més delegacions, però mai acaba de jugar la lliga del número 1, o, juntant-nos amb un altre, ser un possible número 1, i ara això és el que hem fet.
Ja no obro que fos per la resta de companys. Tu com et situes? Com et qualificaries? Emprenedor, empresari, ara mateix? Què?
Mira, és que l'emprenedor és un nom, curiós.
No t'agrada gaire, no penso.
Sí, és a dir, sí? Emprenedor és una actitud, no és un ofici. Un ofici és l'ofici d'empresari. Jo tinc una empresa, sóc empresari. Emprenedor pot ser, possiblement tu ho siguis, i els que estan a la taula ho siguin també, perquè és qualsevol persona que té una actitud proactiva davant dels seus objectius. I per tant, sí, invoquem a l'emprenedoria a tothom, no només dels que a més seran empresaris. I això és l'important, perquè si la gent és dinàmica i activa, passaran coses, i segurament de positives. Quan un bon dia, sent emprenedor, et dediques a emplear una persona, a partir d'aquell moment ets de l'ofici d'empresari, i ets empresari. Se li vol dir emprenedor perquè és una paraula més amigable que empresari, que és una paraula amb moltes connotacions acumulades de molts anys i de molts, deixem-ho dir així, xiringuitos d'un costat i de l'altre, en pro i en contra dels empresaris, doncs bueno, agafem la paraula emprenedor, que sembla més acceptable. Però al final, jo sóc un empresari, i ja està, i no hi ha
més. S'ha de reivindicar els empresaris, no?
Clar que s'ha de reivindicar els empresaris, i l'Associació de Joves Empresaris, l'Associació de Joves Empresaris, en els quals hi ha gent que té una actitud activa i proactiva, i per tant té una actitud emprenedora, com els periodistes que es mouen tot el dia amunt i avall per no perdre cap onada, o com qui sigui. Vull dir, afortunadament, emprenedors són molts, i som tots els que vulguem ser-ho.
Molt bé, Joan Maria Claveguera, sí. Té el micròfon obert, el Joan Carles i el Manel.
Quedem-nos en que ets un empresari.
Sóc un empresari.
Per tant, com a empresari jove, fes-nos, amb aquestes dates, jo crec que és molt propici, no? Acabem de passar el Nadal, d'aquí 4 dies entrem a l'any nou. Fes una valoració de quin és el moment que es viu en aquest país, en un moment en el que el president del govern espanyol va dir, jo crec que se'n va penedir després, va dir que ja s'havia acabat la crisi, després ho va voler matisar, no rectificar, però sí matisar. Fes una valoració del que ha estat, des del punt de vista empresarial, aquest 2014, en quin moment estem, i com es presenta aquest 2015, i què caldria fer per sortir definitivament d'aquesta crisi. Tu com a empresari, com ho veus, una persona jove?
Mira, si tornem a la metàfora que dèiem abans del pagès, si diguem que la política venia a ser alguna cosa així com la mal temps, que diu que plou, o que neva, o que fa fred, l'empresari seria el que diu, bueno, doncs, si resulta que m'he trobat que està plovent, i està plovent massa, i a més tant que plou, doncs el meu cultiu s'ha fet malbé, l'empresari és el que diu, doncs ara em faré confitura, i ben confitura, no? Doncs jo crec que el rol de l'empresari no ha de ser el refregar-se en les dificultats de l'entorn, perquè encara que no hi hagués tot el procés que tenim ara polític, un empresari per definició sempre ha d'enfrontar un entorn desfavorable, sempre, per definició. Per tant,
un entorn amb, ara hi ha amb amenaces.
Amenaces de, entre altres coses, l'amenaça inherent a no fer bé el que estàs fent. Potser no estàs fent bé el teu producte i ningú li interessa el que fas o el teu servei i ningú vol pagar per tenir-ho. Però més enllà d'això, a sobre, possiblement tens competidors, possiblement tens una mala arribada al mercat. Per tant, això és una variable més. I jo crec que l'empresari no fraga en el tremendisme, no parlo de cap color, del tremendisme de l'entorn. Si plou, haurem de vendre, si neva, haurem de vendre, i si fa sol, haurem de vendre. Que perquè fa sol venen més turistes, doncs vendrem orxates. Que perquè plou, no sé què, doncs vendrem més paraigües. I aquesta és l'actitud que l'empresari pertoca. A més, en particular, cada empresari pot tenir una visió política i està molt en favor d'un costat o de l'altre. Però l'empresari, com a empresari, el que li toca és tirar endavant la seva empresa.
Però aquesta és una visió que la interpreto crítica cap a alguns empresaris.
No, jo estic encantadíssim que molta gent vulgui ser empresària i també tingui una visió, una implicació política. Això no tinc cap problema. El que vull dir és que si hi ha una cosa que és constant en tot empresari és que passi el que passi, ells els hi toca tirar endavant amb un carro. Vale? I per tant, plantejar-se si també podries dir que el petroli ha hagut que està més barat o és que el petroli ha d'estar més car. Dir, tots són variables amb les que un empresari ha de jugar per tirar endavant el seu projecte. També el moment polític que vivim ara. Saps? Dir, no és massa més relevant aquest tema per a un empresari que molts altres temes que també té sobre la taula, que també són un problema i que també els ha d'afrontar. Si ja em dic que hi ha indústries, per mi, jo, el món de la tecnologia, doncs estic en un món molt cruel, perquè és un món en el que un senyor de la Índia demà passat o de Cantallops, és igual, pot inventar-se la següent eina o tecnologia que deixi en color sèpia, diguéssim, tot el que faig jo. I és així. I això és una dificultat molt major que les qüestions de caire polític. Bueno, no hi ha altra. Ser empresari vol dir això.
Sí, zapatos no tus zapatos, no? Empresari fa feina, no? Sí, a crear llocs de feina, aviam.
I tampoc crec que la feina d'empresari sigui crear llocs de feina, és una conseqüència. Com tampoc crec que la feina d'empresari sigui fer diners, és una conseqüència. És a dir, l'empresari el que fa és engegar projectes i defensar-los dia a dia, que és més complicat que engegar-los.
A vegades pensa que els polítics es fiquen massa amb l'empresa.
Mira, quan els mitjans de comunicació tracten els empresaris que s'han ficat en política o els polítics s'han ficat amb l'empresa, casualment, en els dos casos, surt algú entrant en un furgó. Per tant, bueno, jo crec que cadascú ha de fer allò que creu que millor pot fer segons les seves conviccions i ja està.
Joan Carles Valdero.
Sí, ha comentat abans explicant l'evolució de Seed Mobile, l'empresa que va crear juntament amb el seu cosí, no en el garatge de casa, sinó en una habitació de Cala Tieta, que ha estat 14 anys per aixecar aquesta empresa. Perdoni, jove empresari, quina edat té?
Jo en tinc 38.
38, és un jove empresari, president de l'Associació de Joves Empresaris. Perquè, clar, perquè ara l'esperança de vida és més, no?
Clar, joves empresaris, se'ls considera joves empresaris a dins l'associació aquesta, fins a 41. O sigui que em queda molt poquet per jubilar-me.
No.
Se'l vols fer fora, vale, no?
No, jo és que... No.
Dos anys ja acaba de ser
reelegit. Moltes de les persones que estan escoltant tenen els seus fills a casa i tenen 30 i 30 i pico d'anys i encara no s'han emancipat. O sigui que jo crec que està en concordància amb els temps que vivim i no, simplement era una curiositat, Jo el que li volia fer era una pregunta en el sentit de que ara que vostè ha venut l'empresa a una multinacional que és la número 1 de les solucions de missatgeria corporativa, que tinc entès que aquesta és l'activitat de Soprano de Shine, no? Vostè també és vicepresident d'Europa d'aquesta nova multinacional, no? que li ha comprat la seva empresa. Ara, diguéssim, amb la Guardiola que ha fet, quins projectes té en ment, senyor empresari?
A veure, embolicar-se això, jo crec que embolicar-se de... O sigui, evidentment crec que tota la gent que li agrada engegar projectes sempre té alguna, algun pla B o pla C o pla D en ment, però també jo personalment a nivell particular ara ment és l'únic que em ve de gust és descansar. Descansar, t'estic parlant d'una setmana, però almenys desconnectar de debò.
Però de debò, de debò, de debò. Ara venen dos ponts, no? Ja està, no?
I escolta'm, això és com l'art, no? Vull dir, quan aparegui qui et faci papallones a la panxa o què et faci papallones a la panxa, ho notaràs i no et quedes sense saber-ho. Aleshores, quan vegi que hi ha un projecte en el que crec que hi puc aportar valor i t'he sentit qui sigui, jo no crec que trigui molt a embolicar-me, però ara mateix, amb l'empresa, doncs sí que és veritat que estarem un temps col·laborant amb el projecte aquest més global, després que ens han comprat, i jo intentant fer-ho bé, perquè també vull fer-ho bé. Vull dir, al final, si una empresa et compra, val la pena doncs ajudar que hagi tingut sentit que hagin comprat, no? Per tant, aquest sí, temps que estarem col·laborant...
A mi m'agrada molt un discurs seu, si em permeteu, que encara que repregunti com el senyor Claveguera...
Repregunti, senyor Valero.
Sí. Has esgotat dos torns.
No, pots
continuar.
És constant.
No parlarem de tradicions molt arrelades a Catalunya com Halloween, però això ho deixem.
Jo no la celebro.
Què té que veure amb Halloween?
No sé per què m'ho diu, això. No, perquè... Jo dic que hi ha una tradició que és el tió, perquè hem començat sí. aquesta tertúlia així, que és una tradició que jo l'he viscut de petit. El Halloween, jo tinc 57 anys i quan era petit no sabíem el que era. No,
ja, però és curricular. És però avui en dia és curricular dintre del pla d'estudis de Catalunya. Però bueno, deixem.
Espanya també la fan, eh?
Tots anys, sí.
No. Tenim el Halloween.
A Catalunya tenim la castanyada. Perdoni,
senyor, pregunti. Bonàvia,
repregunti, en tot cas.
És una mica d'espectacle que hem de donar als que ens escolten, no? No, jo el que m'ha agradat sempre de vostè, i l'he escoltat diverses vegades i estic molt d'acord amb vostè, que aquest país, aquesta societat necessita herois. I compara vostè els herois amb els empresaris pel fet de que fan una gesta, no?, heroica, en el sentit d'obrir-se camí i, a més, creant ocupació, que és la veritable necessitat d'aquest país. Jo és que no crec que hagi renunciat vostè a aquest paper d'heroi. No?
A veure, dos coses. Una, a veure, sí, quan l'economia es desploma, el que calen són generadors d'economia, no? És el que fem tots, no? Com quan se'n va la llum, doncs busco un generador. I els generadors d'economia són els empresaris. Si no hi ha qui genera economia, no hi ha llum. Si no hi ha llum, doncs el benestar costa més, perquè la gent no té feina, perquè la gent no té ocupacions, perquè no hi ha qui dinamitzi l'economia, els serveis, etc. El fet de ser herois o no herois, jo crec que tots amaguem aquesta S de Superman sota la camisa i que no hi ha ningú que no l'amagui. Un serà l'S de Superman, l'altre serà el logo de Batman, no ho sé. Vull dir, no tothom té les mateixes cartes bones, però tothom té cartes bones. No hi ha ningú tan desgraciat, que no en tingui ni una, ningú. Aleshores, tots podem, a la nostra manera i en el nostre àmbit, doncs fer com quan Batman, no?, que veia, mirava el cel i veia aquella llum que el cridava a l'acció, doncs tots podem treure, diguéssim, aquesta versió de nosaltres mateixos més, bueno, doncs fent ús, diguéssim, de les nostres millors virtuts per al servei de bueno, en el cas d'un empresari d'una empresa, però que en el cas d'un periodista, del periodisme, i en el cas d'un pianista, de la seva música, vull dir, tots ho podem fer. El que no hauria de ser és que l'heroi fos un kamikaze. Això és el que no hauria de ser. I en un entorn com el nostre, aquí, sovint ho és. És a dir, sovint un pas en fals pot ser mortal. I no hi ha segones oportunitats, i no només per allò que diuen que el fracàs està molt penalitzat i que està molt castigat, etc., sinó també perquè doncs estàs molt sol, hi ha molt poc acompanyament, s'has de fer un torn malet en bicicleta, i hi ha molt poca gent que et vagi donant ampolletes d'aigua. I no dic subvencions, perquè l'empresari no té per què tenir subvencions, o almenys no ho veig així, sinó, bueno, ajudes, o almenys que no et fiquin pedretes perquè la bici caigui a terra. I les pedretes són, doncs, haver de pagar abans de generar. O sigui, com vols que una gent es posi a emprendre, a engegar projectes, si abans de començar ja han de començar a pagar? O sigui, això és una barrera d'entrada important. O doncs el que parlàvem també abans, no? Doncs com pot ser que pimes, que és el teixit empresarial que dona de menjar a tot el país, o a la majoria del país, estiguin en un mateix marc d'impostos, diguéssim, i de condicions que l'IBEX. No té cap sentit. O sigui, no és, no, una cosa és un peix petit i l'altra és una balena. I un peix petit té un, diguéssim, un patró nutritiu i d'alimentació molt diferent que la balena. I un altre debat és si les balenes, a més, paguen on els impostos on haurien de pagar-los, perquè és un altre debat. Però abans d'aquest debat, és, escolta'm, enteneu que aixecar una empresa i que tenir 50, 100, 200 treballadors és una heroïcitat en aquest país. És molt complicat i moltíssima gent ho fa, i ho fa amb molta dignitat, patint molt, probablement amb el marit o la dona cabrejadíssims el cap de setmana perquè treballen també el diumenge, i que això s'ha de posar en valor i se li ha de donar un petit... Bueno, se li ha de donar la dignificació que es mereix, no?
Estem escoltant el Marc Bonavia, que és empresari, president dels Joves Empresaris de Catalunya, agrupats de la IGEC, aquest dissabte protagonista del Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, en companyia del Joan Maria Claveguera, Joan Carles Valero, Manel Manchón, que quedava per preguntar, doncs, sí. Manel,
no, jo endavant. Jo et volia preguntar que precisament en el teu cas, doncs segurament t'ha anat bé, t'has esforçat moltíssim i has aconseguit doncs, aquest somni, aquest projecte que deies que tenies. Però a mi m'agradaria preguntar-te sobre la teva generació, el que tu has viscut, el que tu has pogut experimentar amb altres companys i amb altres empresaris de la teva mateixa generació. Jo recordo ara, a més, jo crec que és important dir-ho perquè jo crec que eren les eleccions de, si no recordo malament, de l'any 2006 aquí a Catalunya, una entrevista, un comentari de l'economista Joan Corona, vinculat sempre a l'Associació de l'Empresa Familiar, que deia que el principal problema de la societat catalana és la seva aversió al risc. Parlava de Catalunya. Una mica també comparant-ho amb Espanya, en el sentit que tampoc hi havia massa diferència entre l'esperit més emprenedor de Catalunya i el d'Espanya. No sé si aquesta és una de les característiques, t'ho poso com un exemple, però el que tu has pogut comprovar dintre de la teva generació i el que veus que pugui passar a partir d'ara, és a dir, necessitaríem moltíssims empresaris, moltíssims emprenedors, jo crec que tampoc cal fer una distinció tan clara, no?, entre un empresari o un emprenedor, entre la gent que generi riquesa, diguéssim,
Correcte.
I el que pugui passar a partir d'ara, per tu quin seria el punt essencial, no?
Ja. Això que ho he escoltat mentre el Manel preguntava era un telèfon mòbil, no és que s'hagi colat cap ara per aquí pel Gran Marina, no n'hi ha cap. És un telèfon mòbil que de quan en quan...
Les noves tecnologies per estar
que una mica... Que no era el meu, que no era el meu.
Juga amb les passades.
El senyor Marc Bonavia.
Jo crec que era important fer aquesta matització, però si algú ha escoltat aquest quac-quac de fons...
Una neguet.
Que era d'un telèfon mòbil.
Marc, perdona. Respecte a la versió hard disk... A veure, jo crec que la vida és més incerta sense els que assumeixen riscos. Això per començar. Perquè la vida en si mateixa ja no és tal com la vol, sinó tal com arriba i tal com es dona. I per tant, una de tenir certa cintura i anticipar-se i jugar-se-la i tal. I no, diguéssim, deixar-se portar pels cops de la vida. Per tant, jo crec que l'aversió al risc és un dels deures pendents que tenim en general. I dius Catalunya i Espanya... Bueno, jo crec que hi ha un cert esperit emprenedor aquí, potser, però jo trobo a faltar que hi hagi un cert esperit d'ambició.
És a dir, l'hem perdut a Catalunya, perdona, l'hem perdut, perquè això tradicionalment l'havíem tingut més.
Sí, jo crec que, almenys respecte a la poca perspectiva que tinc jo d'anys, jo crec que sí que ha anat alguna cosa més, però no perquè no per gust, sinó perquè això és com quan estàs en un vaixell i s'enfonsa, doncs hi ha gent que li agrada nedar per esport i hi ha gent que li agrada nedar perquè se'ls enfonsa el vaixell i no té altra, i ha d'aprendre a nedar. El que hi ha hagut molts d'aquests segons, gent que de cop i volta doncs, no s'havien baldejat mai a la vida, tampoc els hi venia de gust, però no tenen més remei que intentar buscar-se les garrofes, muntant alguna cosa a veure què passa. Aleshores, el que hauria possiblement és a tant des de l'escola com des de qualsevol lloc on es difonguin idees, explicar que el millor que podem fer de ben joves i sempre és entendre que no hi ha res més arriscat que delegar en la vida, a veure on et porta, que el més interessant és que tu doncs, t'anticipis i aprenguis dels cops que et doni la vida, però que t'anticipis i que vagis i engeguis coses.
No, jo crec que, per exemple, en això en els mitjans de comunicació hem fet l'esforç. S'han creat suplements, s'han creat programes, es busquen sota les pedres algun emprenedor que a vegades té una vida molt petita i al cap d'un any veus que allò que li vas donar molta dimensió s'ha acabat enfonsant perquè no tenia una base real, no? Però jo crec que en conjunt hem contribuït.
Quan deies de la meva generació, jo me'n recordo quan començava, que estàvem en l'època, quan començava jo com a empresari, després d'haver fet la carrera, etc. A l'època en què el que tocava era intentar com fos comprar una casa i que gent molt interessant, amb coneixements interessants perquè s'havien format, de cop a volta s'havien ficat al món del totxo. I això sí que va ser bastant devastador, perquè crec que aquí hi ha un preu que s'està pagant. Perquè es va perdre el sentit del procés, no el procés que parlem aquí últimament
sempre, i del procés, també.
Sinó del procés entès com a que les coses no es poden fer dreceres. Si es vol fer caler d'una forma honesta, en principi no es poden fer dreceres, és a dir, les coses tenen un procés, igual com el pagès té un procés per aconseguir tomàquets, que dèiem abans, i si tu saps de biologia, perquè és el que has estudiat, doncs probablement hauries d'intentar, i és el que t'agrada, se suposa, hauries d'intentar, si vols engegar un projecte o una empresa, fer-ho del sector que t'agrada, i no del que no saps. Molta gent que no sabia res jo compro una casa, després la venc, de seguida en trec... Ostres, això no és així normalment, no tenia cap sentit. Ara, post-crisi, diguéssim, doncs, bueno, la gent, jo crec que, en general, tots els joves, ens hem adonat que ningú ens troba les castanyes al foc, que no hi haurà cap multinacional ni cap estat doncs que ens donarà la paga que et donaven els pares tota la vida, com abans es buscava, que es buscava la seguretat d'això, de ser funcionari o de treballar a la caixa, i que l'única seguretat que es pot tenir a la vida no és la que et donin des de fora aquesta gent que ja hem vist que han fallat, sinó la de tu fer el que millor saps fer i fer-ho tan bé com puguis, perquè això és l'única cosa que t'acompanyarà sempre. I això és el que hem d'assumir, i estem començant a assumir els joves, i crec que, bueno, que és l'únic camí que tenim, perquè és que serà tot molt variable, cada cop més. I quina feina avui dia t'aguanta, el que dèiem, el canvi de barrets de farmacèutica, bueno, canvis de barrets, és que això és de casa de barrets ara mateix. I tots estem canviant el barret cada no res. Per tant, hem d'assumir que l'única cosa constant que tenim és les nostres cartes bones, la S de Superman que parlàvem abans, i que amb això ja pots tenir un mode d'auditat i molt clar, perquè això és l'única cosa que podes argumentar sempre a favor teu. La resta et canviarà.
Joan Maria.
Sí, deixa'm que et faci, Marc, una pregunta que ens endinsa en el terreny més estrictament polític. Tu has estat reelegit aquest any 2014, president de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya. Abans parlaves, em sembla que amb la conversa ha sortit el tema del procés, el procés que viu Catalunya. Jo voldria que, si em poguessis dir, com es viu des d'aquesta associació el procés polític que viu Catalunya en aquests moments. És a dir, com a empresari que ets i com a ciutadà d'aquest país, creus que Catalunya té un encaix a Espanya o estàs més pròxim a deixar que el procés al final ens porti amb una consulta en la qual siguin els ciutadans, els empresaris, tot qui viu i treballa a Catalunya el que s'hi pronunciï?
Clar, com a AGEC, com a Associació de Joves Empresaris, jo no puc dir quina opinió tenen els joves empresaris, perquè és un col·lectiu que té tot tipus d'opinions. Jo crec que no deixarem de ser un extracte del que és la societat catalana. És a dir, què pensa la gent de la GEC? Pensa segurament el que pensen els ciutadans de Catalunya. En aquest sentit, jo no puc donar una opinió per tots. Segur que hi ha gent que prefereix la independència i segur que hi ha gent que no la vol. Per tant, com a col·lectiu, i a més és més, jo crec que com a col·lectiu ens pertoca, o sigui, la nostra causa ja té molta tela. La causa de l'empresari i de que sigui menys complicat muntar una empresa i de que estiguem menys desprotegits segons quines situacions i de que la gent se n'adoni de que sí que potser som, no sé si herois, però bueno, que fem és molt digne i que no és fàcil fer-ho. Aquesta ja és una causa per si mateixa prou defensable i prou important de defensar. Per tant, que com a col·lectiu ens posem en favor d'uns o altres, no sé si és el cas. Després, com a ciutadà, cadascú té la seva opinió, per descomptat.
En favor del dret a decidir sí que hi podeu ser, com a col·lectiu.
Sí, com a favor del dret a decidir sí, perfectament. Però jo com a Marc, si vull parlar en nom de... jo no puc parlar en nom d'un col·lectiu en què, encara que fos un 99% d'una opció i un 1% de l'altra, no em semblaria correcte. Perquè el que ens ha posat a la mateixa taula o a la mateixa sala, a tots plegats, no ha sigut que tots érem independentistes o que tots no ho érem, sinó ha sigut que tots treballem el diumenge, que patíem perquè sovint no arribàvem a pagar les nòmines, evidentment la nostra, perquè això ja és per descomptat, o quan no pot pagar nòmines, no sé si la gent n'és conscient, però sovint la primera que no es paga és la d'un mateix. I aquest tipus de situacions són les que ens han posat a voler trobar-nos i associar-nos. Per tant, aquesta és la causa, que ja tenim feina amb això. Ja tenim feina. De la mateixa manera que, no sé, els polítics doncs, també tenen feina en defensar, i fan molt bé segur, les seves causes. Les tenim la nostra, i el que ens agrupa és un tema empresarial.
Marc, abans parlaves de que un empresari quan comença es troba molt sol moltes vegades, i sobretot m'imagino que en el tema dels calerons, no? De trobar inversors, diners, per tirar endavant un projecte que tinguis, no? Un jove empresari que ens escolti ara, un emprenedor, que vulgui començar, que tingui un projecte, que tingui una idea, què ha de fer? Anar a un banc o a buscar aquests diners per tirar endavant el seu projecte? O no ho sé, una altra solució, no? Buscar inversors, per exemple, a IES o a SAD, escoles de negocis, on potser doncs, bueno, troba algú que diu, bueno, aquest xaval, aquest senyor, aquest noi té una bona idea, me la quedo, aposto per ell i allà endavant.
Jo, la meva opinió personal, no seria tant anar a buscar la primera de canvi calé d'un tercer, perquè si vens, arribes tan verd, tan fresc, molt probablement el que era la teva idea que va ser la idea del teu inversor. I prou. No perquè et copiï la idea o se la quedi, perquè no crec que segur que som molt ètics.
Has de fer-t'ho tu mateix, vols dir.
Sinó que si deixarà ser el teu projecte perquè et podran fer una bona caixalada a les accions. Aleshores, i també crec que, per altra banda, que els inversors, el que els agrada de debò és veure que hi ha una persona compromesa en el projecte, que se'l creu fins a les últimes conseqüències. I, per tant, amb això, com amb moltes coses de la vida, el millor és caminar, tirar, i quan no trobis que no pots caminar i tirar més, aleshores potser començar a demanar aquesta ajuda, però veure fins on pots arribar primer tu. Perquè tu posaries diners a un noi o una noia que s'ha posat a engegar un projecte i no s'hi ha dedicat, com qui diu, uns quarts que no l'hagis patir per ell. No, és que necessito calés per engegar. Bueno, escolta'm, hi ha moltes maneres d'engegar. Engega fent un pilot, engega en una altra dimensió. Clar que hi ha indústria. Si vols muntar la botella farmacèutica...
Doncs costa d'anar tocant portes i anar presentant el teu projecte, però, esclar, això té un període, també té un temps, no? Vull dir, fins quan has d'aguantar?
A veure, no sé, en el meu cas personal, nosaltres hem tirat sense inversors quasi tota la trajectòria empresarial, però tampoc cal això. O sigui, hem anat de Juan Palomos, però tampoc calia. I hem patit més del que tocava. Depèn.
Tu has estat molt crític amb la llei d'emprenedors.
Sí.
Amb la llei d'emprenedoria. Has arribat a dir que la va parir algú que no havia pagat mai cap nòmina.
Sí.
Quin és el teu model de llei d'emprenedoria? És a dir, si ara tu poguessis de recomanar o haguessis de legislar en aquest aspecte, quin seria el teu model?
La primera cosa que faria segura és la que ens hi mig comentat, és a dir, no pots demanar a la gent que per començar una empresa el primer que hagi de fer sigui pagar. T'has de fer autònom i el primer que has de fer és pagar, i han fet aquesta tarifa plana de 6 mesos de pagar 50 euros només, però bueno, no sé si heu vist vosaltres moltes cues, però no n'hi ha gaires de cues de gent dient, bueno, deixa-ho tot que vull fer-me autònom demà. És a dir, si realment vols que la gent s'atreveixi a generar, doncs espera't. És com una vaca, no? Abans de munyir la vaca, espera que generi llet. Si no, doncs se sentirà una mica com abusada, no? Doncs una mica és aquesta la sensació que transmet. Per això dic que a vegades potser no han tingut massa sensibilitat amb quina és la realitat de qui comença un projecte. Normalment és algú que no té aquests calés o que ja tindrà por dificultat en generar algú, saps? I com aquestes moltes més coses. Vull dir, no té sentit que a veure, la poca flexibilitat que pot haver-hi, o sigui, la realitat és molt poc flexible. Estem intentant encaixar un triangle dins un cercle, i la realitat, bueno, no és ni un cercle la realitat, la realitat és una mena d'ameba que es va movent i tu tens el triangle allà de, així de ser l'estructura empresarial i l'has d'encaixar com sigui i clar, i si no, salpen xispes, sempre hi ha ferits o hi ha ferits de treballadors i lamentablement molt sovint el ferit és directament el triangle sencer, és a dir, s'ensorra l'empresa sencera perquè com que no pot alliberar pes doncs s'ensorra, doncs ha d'haver una certa flexibilitat i a vegades que hi ha empreses que necessiten gent per hores i a vegades que hi ha gent el que no podem fer girar l'esquena a la realitat i s'ha de trobar maneres de que sense bueno, desprotegir ningú però sí, ostres, sent sensibles a la realitat no pots pensar que estem al segle XIX laboralment parlant.
Escolteu converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Joan Carles Valero i el protagonista d'avui, el senyor Bàrbara Villa, que és empresari i president dels Joves Empresaris de Catalunya, de la IGEC. Dos torns de pregunta demanats al Manel Manchón i el Joan Carles Valero. Manel.
Sí, jo et volia preguntar que precisament el que deies és que hi ha un problema de connexió moltes vegades entre l'empresari i l'emprenedor i l'inversor, no? I a Catalunya especialment, no? O segurament en el conjunt d'Espanya, que s'atén o s'espera massa del sistema financer i poc d'altres instruments que, per exemple, tenen als Estats Units o altres països europeus. Com es pot solucionar? Tu t'has vist en aquesta tessitura de que hi ha gent amb diners, hi ha inversors que el que busquen són bons projectes, però que un no coneix l'altre, i clar, que després es munten aquests foros d'inversors que no sé si serveixen de molt, no? Perquè ara es fan molts, però no sé l'efectivitat que tenen.
No, ara, afortunadament, a veure, hi ha un cert boom, igual com hi ha un cert boom...
Hi ha una bombolla en general,
bombolla,
no?
Del món dels emprenedors, també hi ha una certa bombolla del món dels assistents d'emprenedors, que serien els inversors, aquests de l'ampolleta d'aigua pel Tourmalet, no?
Sí.
Hi ha molta gent que et dona ampolletes d'aigua. A veure, jo prefereixo aquesta situació que la contrària, quan estaves allà més sol que la una també era massa dur, i quan els bancs, que no dic que sigui la realitat d'ara ni molt menys, però quan la realitat dels bancs abans era només que si no portaves un tema immobiliari semblava que estaves inventant la NASA i ningú en tenia res i no havia... Això també era molt dolent, és a dir, el que tenen de bo a Suècia o a Anglaterra o als Estats Units és que hi ha tot un ecosistema per diferents tamanys i diferents estadis de l'empresa en el que si no pots guanyar, pots trobar aquests inversors, pot ser banc o pot ser un inversor family office o pot ser pues, un inversor del que sigui, no? I ara n'hi ha més, i això és bo. És bo.
Joan Carles.
Sí, jo, a mi m'agradaria, si em permeteu, canviaré de terci.
Cap on vols anar?
No, sí. Bueno, continuar tercio, no? Sí.
Us dic,
No, m'agradaria preguntar-li... M'agradaria preguntar-li sobre una experiència que va tenir vostè en l'any 2011. Vostè va ser premi Príncep de Girona a la millor efectivament, a la millor iniciativa empresarial i vostè va tenir l'oportunitat, crec que va cada any també a Girona als Premis Impulsa perquè vostè es va comprometre amb la, bueno, amb la tasca, no?, de foment de l'emprenedoria entre el jovent, no?, entre la joventut, que és una mica la funció d'aquests premis, no?, Príncep de Girona. I també vostè coneix el que era Príncep de Girona i des de fa 6 mesos el rei d'Espanya. I bueno, m'agradaria que comentés una mica aquesta funció d'impuls que la corona està en aquests moments emprenent en favor dels joves, de la gent del seu temps, no?, del rei Felip VI.
No, a veure, qualsevol iniciativa que s'estigui fent en favor d'empènyer aquest canvi de visió respecte a l'empresariat i respecte a l'emprenedoria en general, no?, jo l'aplaudeixo. I que en seu moment la Fundació Príncep de Girona pues ens donés el premi, pues evidentment, jolín, què t'he de dir? És una alegria perquè dius, mira, no ho deus fer tan malament, perquè no penses, un s'ho pensa sovint, no?, que com que les coses costen molt, un a vegades pensa que bueno, pues si t'has de donar un petonet el dones, no?, i a vegades ajuden aquestes coses, i que la corona doncs intenti fer això a través de la Fundació Príncep de Girona, a mi em sembla que suma, en el sentit de sumar... I per quina raó ho fa la corona? It's not my business, no? O sigui, no m'hi posaré. Segurament volen donar un pli de contingut i en un, en un territori en el que és important fer-ho per ells, el dir tenim una funció. Bueno, la funció en si la trobo molt, molt noble, la fet de promoure l'emprenedoria. I ja està. Llavors, si havien de promoure l'emprenedoria o havien de promoure una altra causa, no ho sé, però com que toca l'emprenedoria, i jo crec que hi crec molt, igual com que des de la GEC ens anem a les escoles a explicar doncs que l'emprenedoria no és sempre aquella visió que a vegades es dibuixa en els llibres de text del senyor amb la corbata i el que ve darrere i tot això, doncs tot el que sigui sumant aquesta direcció només suma, i em sembla fantàstic.
A vegades, Marc, últimament passa molt, aquí ens queixem, es queixa tothom de que els joves se'n van d'Espanya, de Catalunya, a buscar-se la vida fora, no? Bueno, potser és un procés que s'ha de seguir, no? Vull dir, aquí hem estat en una situació en la que estem i la gent s'ha de buscar la vida i ha de viure com sigui. Poder s'hauria de fer més perquè aquesta gent, aquests talents que se'n van fora, després poguessin tornar aquí. Mira, ja es fa poc, vull dir...
Que la gent se'n vagi, allà, jo no ho veig tan malament.
Per això mateix dic, però fem perquè tornin aquí. Aquests talents.
Ja tenim una sort, que és que com aquí no es viu enlloc. Això és una sort, perquè al final tothom més o menys, si té l'oportunitat, torna. Però que la gent marxi, jo no ho veig tan malament, és a dir, forma part del creixement d'un. És a dir, si te n'has d'anar a Anglaterra o a Suècia o a Marroc, on creguis que has d'anar, doncs vés-hi i forma't, i probablement faràs una evolució en un poc temps que no faries cant al teu carrer de sempre. Si tens l'oportunitat o la desgràcia de que ho has de fer forçat, però fes-ho i agafa-ho de bon grat, perquè segurament et donarà algú que no és pagable amb diners, que és, bueno, doncs tot el que significa marxar a l'altra banda, veure't despullat del teu ecosistema de protecció i intentar ja defensar-te. És una mena de mili accelerada, està bé. Mili, diguéssim, no ha de perdre el temps, mili d'aprenentatge, per si vols dir-ho així. Tornar, bueno, clar, pot passar quan te'n vas a l'estranger, pot passar que t'enamoris d'una brasileña o d'una sueca o d'una marroquí
o que et paguis molt millor l'estranger que no pas aquell, que dius,
clar, i respecte a pagar o no pagar. Home,
bueno, pagar, vull dir, incentius perquè dius...
Clar, per exemple, en certes indústries això és molt visible. El món de l'empresa com la meva tecnològica, mira, jo al final, des de casa, com que venc zeros i uns, que és el món digital...
És igual aquí que a Suècia, no?
Però clar, tu figures, per exemple, aquí està el món de la investigació. Això sí que és una llàstima, més llàstima, perquè, bueno, tot i que s'han fet esforços, i jo crec que s'han fet esforços per intentar tenir aquí centres de referència... És una pena, doncs, que sovint gent que està fent coses superinteressants, que probablement estan inventant l'economia que donava menjar demà passat, ho han de fer en un laboratori que no està aquí, i aquestes coses sí que són una desgràcia.
Hem procurat però... poc, no? L'època de vaques grasses no vam cuidar això, poder, no?
És que...
I ara que hi ha vaques primes, ens passa factura tot plegat.
Tornem al pagès, d'abans. Tornem al pagès. Hem de tenir cultura de pagès, cultura de procés, cultura d'anar fent, i tu ho és fent, que arriba un moment que et vindrà el fruit. I no el voler córrer, no el voler trobar la drecera a la primera cantonada i dir, no, ja compro aquí, venga ja, pim-pam, fora. Això, doncs bueno, si, com menys d'això, millor.
Nota que ets de l'Ella, que ets de terra de pagès,
Bueno, de vins, els vins de l'Ella són...
De l'Ella.
Clar. I pensa una cosa, és molt curiós.
Reivindica'ls, va.
No, clar, a l'Ella hi ha un tipus de terra que es diu Sauló, que no reté l'aigua, o sigui, l'aigua, com si fos terra de platja, no?, una mica, va cap avall. Què passa? Que la pobra vinya, doncs no... Doncs l'aigua no la reté, rasca el que pot. Llavors, què passa? Que et surt un raïm molt, que s'ha hagut de currar molt per tenir l'aigua, molt lluitador, sí, i molt concentrat, i et surt un raïm boníssim. Sí, però això és una mica la metàfora de la vida, jo crec. Quan et toca una mica de dificultat, bueno, has de treure el millor de tu mateix.
L'estrès hídric, no?
L'estrès hídric.
Marc, permetem que et torni a fer entrar en el terreny de la política, però no és que et vulgui posar en un terreny que no et pertoqui, crec que et pertoca, perquè...
Però si ha dit que és de Pallès, que és tot el seu temps.
A mi, a l'audiència, jo crec que ens interessa molt l'opinió d'un empresari com tu, un jove empresari com tu, perquè és molt valuosa.
Perdona, la IGEC és l'única associació empresarial que no s'ha pronunciat sobre el tema del procés independentista català. Vull dir que en Marc ha sabut mantenir...
Jo li he fet la pregunta ara i l'he sabut explicar molt amb molta habilitat, no s'ha pronunciat, ha dit que no és la seva feina, està claríssim això. Però ja que estem en el moment que estem i davant d'un fenomen que és inqüestionable, que és el de Podemos, no? D'aquesta contestació social que va erosionant cada dia més, i crec que farien malament si no se n'adonessin els partits que en diem tradicionals, no? Mm-hmm. Per una forma de fer i d'actuar. Com veus tu personalment, o com veieu des de l'associació, aquest fet, no? Aquest fenomen que aquest cap de setmana passat vam veure a Barcelona també amb potència real, no? D'un col·lectiu de gent que demana la nacionalització de la banca, que demana que no es pagui el deute, i que cada dia sembla que ser enquestes a la mà que té més adeptes. Veurem en unes eleccions què passa. Veurem qui seran les primeres eleccions que reben el fenomen Podemos, no? Però com ho veus tu com a empresari, com a ciutadà i com a persona important i influent, amb opinió, un cop pot marcar tendència entre els ciutadans d'aquest país?
Jo el que veig és que no ens hauríem de posicionar, i jo com a Marc, que no és com a AGEC, sí que el que veig és que, o crec que més o menys tothom té una certa sensació d'estafa, miri on miri, no? Miri el color que miri. De dir, algú m'ha pres una mica el pèl davant dels meus ulls. I aquesta sensació d'estafa, probablement en el col·lectiu de Podemos i potser algun altre, doncs han sabut capitalitzar aquesta sensació d'enfado, perquè és una sensació que jo crec que és bastant transversal, l'enfado, eh? L'altra cosa és si la fórmula que ells proposen sigui la millor o no. Això ja és, bueno, que ho diguin els vots. Però la sensació d'enfado jo crec que sí que és transversal, i tothom més o menys està decepcionat, de dir, què ha passat, com és que hi ha gent que... com és que hi ha hagut un trencament moral. Aleshores, si hauria de ser una proposta com la de Podemos la que resolgui això, bueno, jo crec que potser hi ha propostes, també altres propostes interessants, potser aquestes també per alguns, vull dir, però no és la meva feina dir si és la més interessant o no. Però que sí que el que veig és que és igual quin partit votis, tothom té una sensació de dir, ostres, com és que hi ha hagut tot el que estem veient cada dia al Telenotícies o al Telediarios, que està passant. I bueno, i Podemos ha tingut la virtut de saber aixecar aquesta bandera.
Sí, jo, Barcelona és la capital de les tecnologies mòbils del món. Capital del món, fins a l'any, crec que 18. 2018, no? Efectivament.
I ara del mòbil,
sí, dintre d'aquesta capitalitat, el que comporta és celebrar anualment un congrés de telefonia mòbil amb els superadors, amb els gadgets, que inventa les aplicacions, etc. Vostè ha creat una empresa dintre d'aquest sector de les tecnologies mòbils, i vull dir, té una opinió formada, o almenys la hauria de tenir, no? Sobre cap a on anem, i si Barcelona veritablement estem posicionats per aprofitar aquesta empenta que dona la visualització no només d'una capital de turisme i de bon clima, cultura, que s'està bé, arquitectura, etc., sinó que també es poden fer negocis en la nova era digital. Vostè ho veu això com una bombolla, o creu que hi ha veritable camí i s'estan fent les coses bé?
Sí, el Mobile Capital precisament es va crear per intentar que no quedés, això no fos com un circ que arriba aquí, que és el Mobile World Congress, munta la seva carpa i marxa i no deixa res. És a dir, per intentar que això quallés en l'entorn. Que Barcelona té una... precisament perquè és un lloc tan atractiu, i té la capacitat de ser el lloc en el que voldria estar molta gent que vol dedicar-se a viure en un entorn creatiu, vale? perquè tens bon clima, perquè tens platja, perquè tens tot el que té, bueno, Barcelona o Catalunya en general, no? Per tant, aquí tenim una oportunitat, això és superinqüestionable, és que no hi ha més. Aleshores, Barcelona pot fer-ho, sí, ho està fent. Barcelona està fent.
Però s'estan fent bé les coses?
Barcelona té empreses molt punteres, molt, molt punteres en el món digital, moltíssim.
Videojocs.
Per exemple, Social Point, en videojocs, que justament va ser el premi Jove Empresari, el Balón d'Oro dels Joves Empresaris de l'any passat, li vam donar a aquesta empresa, no? Social Point. que és una empresa, bueno, molt puntera i molt gran, i bueno, i que porten uns joves que són super joves. Bueno, doncs, hi ha moltes més empreses, i inclús s'ha muntat un clúster molt interessant que es diu e-commerce aquí a Barcelona, de només d'empreses d'això, i que és, està, ho fa molt bé. És a dir, no ho fa molt bé el clúster, que també ho fa molt bé, de que estan visualitzant que hi ha tot aquest teixit i que se li ha de donar força i vida, perquè bueno, no podem perdre un tren en el que nosaltres tenim condicions que altres no podrien inventar-se, com és, bàsicament, i és així, la qualitat de vida. Quan tens qualitat de vida, atraus gent que vol vendre zeros i uns i crear coses com els dels videojocs que estan creant. Són programadors, són dissenyadors, són, bueno, gent que està en un entorn de creació. I per tant, ostres, aquest tren no l'hem de perdre. I mentre tinguem aquí el Mobile World Congress, hem d'aconseguir que això capilaritzi al màxim.
Marc, ens aixeca el dit el tècnic. Diu que hem d'acabar, perquè arriba les lliçes de les dues. Vull dir que hem de posar el punt i final a la conversa interessantíssima. Sento tallar-te, però bueno, serà una altra cosa.
Clar, bon dia. Jo crec que està clarida.
Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Gràcies, Maria Claveguera, Manuel Manchón, Joan Carles Valero. Bona tarda, bon cap de setmana. Tornem dissabte.
I bon any a tothom.
I bon any a tothom, no? La setmana que ve. Exactament, serà el dia 2. Serà el dia 2. Doncs bona tarda, bon any, que vagi bé. Fins la pròxima setmana. Adéu-siau, bona tarda.